Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
I és que en temes de lligar...
I avui que juga el Barça, a Dinamo de Kiev, Barça, partit de Champions, el Jordi Creus ha vingut decidit a parlar-nos de història del Barça, perquè aquesta crisi que està patint ara el Barça amb la dimissió de Bartomeu, el burofax de Messi, no és ni molt menys la primera, eh?
No, avui precisament la intenció és parlar de la primera gran crisi del Barça i també del personatge que la va saber superar. Precisament aquesta setmana farà 121 anys que Gamper i 11 o menys més, entre els quals hi havia suïssos, anglesos, alemanys i naturalment catalans, es van reunir al Gimnàs Soler al Raval per fundar el Futbol Club Barcelona.
Doncs va, vinga, anem a repassar aquests 121 anys de la fundació del Futbol Club Barcelona. Estigueu atents perquè cap al final de l'explicació us farem una pregunta. Estarà en joc, si encerteu la resposta, a una subscripció d'un any a la revista Sapiens. Va, comencem. De fet, recordo que la setmana del Clàssic ja ens en vas fer alguna pinzellada de la història del Barça, però explica'ns qui va ser Joan Gamper.
Sí, vam fer una pinzellada. Gamper és un personatge important que va néixer a la localitat de Winterthur, a Suïssa, l'any 1877. És un home que va practicar diversos esports, evidentment entre ells el futbol, o sobretot el futbol, que va ser davanter de l'Excelsior de Basilea i del Zúrich abans de venir a Barcelona l'any 1898. Ell va venir l'any 1898 i un any després ja va fundar el Futbol Club Barcelona. Ell va ser fundador i va ser jugador del club. No va ser el primer president. El primer president va ser un altre suís, el Walter Will, però ell és un personatge d'aquells que diríem imprescindibles, perquè sense ell, ell va ser president en 5 ocasions després, sense ell segurament el Futbol Club Barcelona avui no existiria. I per què no existiria? Doncs perquè si el va fundar, si no l'hagués fundat no existiria, però a part perquè ell va ser qui va salvar el club de la desaparició gairebé segura l'any 1900.
Que desaparegués, va evitar.
Sí.
I va... com ho va fer?
Mira, ell s'havia retirat com a jugador del Barça l'any 1904 per dedicar-se als seus negocis particulars. Però llavors, el 1908, el Barça estava immers en una crisi que semblava que portaria a la desaparició de manera inevitable. El club en aquell moment només tenia 38 socis i tenia moltíssims deutes. Llavors Gamper agafa la patata calenta, agafa la presidència del club i va començar una campanya porta a porta per aconseguir més socis. Ell tenia molt bones relacions amb els prohoms de la Lliga Regional vista d'aquell moment, i en poques setmanes va aconseguir més de 200 socis nous pel Barça, i també va aconseguir diners que van permetre revifar l'entitat. Però no només això, com he dit abans, Gamper va ser president del Barça en 5 ocasions diferents, és a dir, sempre que el Barça tenia problemes i sempre que el Barça el necessitava, ell era allà. Però l'última presidència, ja als anys 20, va acabar realment com el rosari de l'aurora.
Ai, què va passar? Perquè Gamper, si no m'equivoco, era un home que estava molt integrat en la societat catalana de l'època.
Sí, ell estava molt integrat i paulatinament cada vegada més integrat, fins al punt que es va catalanitzar el nom i en lloc de Hans es va dir Joan. Ell mateix va signar documents com a Joan. Per exemple, el 23 de juny de l'any 1918 el club li va fer un gran homenatge com a reconeixement a la seva feina davant d'un club que en aquell moment ja tenia 2.500 socis. En 10 anys va passar de 38 socis el Barça a 2.500. I Gamper, amb aquest acte d'homenatge, va agrair les mostres d'afecte amb un perfecte català, d'altra banda, la llengua que parlaven els seus fills, va agafar una senyera, la va fer onejar i va mostrar el seu suport a un estatut d'autonomia per Catalunya. Això, que dona, doncs, bueno, pot tenir una visió dins de Catalunya, té una altra visió des de Madrid, com sabem perfectament. I Gamper no era gaire ben vist des de la capital de l'Estat, se l'acusava de barrejar futbol i política, això és una cosa molt
com
actual.
Com pot ser?
Una cosa molt, molt estranya, no ho hem vist mai, això de barrejar futbol i política. No. I, per exemple, a la final de Copa disputada a Madrid el 1919, es van repartir uns pamflets en què s'acusava els jugadors del Barça, de separatistes fanàticos enemigos de los españoles.
El 1919.
Si no et sona res, això.
Sí,
no...
sí, estic com tenint un flashback.
I llavors, resulta que l'1 de juny de l'any 1924, Gamper va tornar per cinquena vegada a ser president del Futbol Club Barcelona, en un moment molt complicat, perquè el setembre del 1923 hi havia hagut un cop d'estat i hi havia la dictadura de Primo de Rivera.
I aquí és on arriba un incident clau en la vida de Gamper.
Sí, només 2 setmanes després de ser president, per cinquena vegada, el Camp de les Corts acollia un partit de futbol entre el Barça i el Júpiter per homenatjar l'Orfeó Català, que venia d'una gira exitosa internacional. Per fer més lluïda la festa, els organitzadors del partit van convidar una banda de la Marina Britànica que havia ancorat al port de Barcelona feia uns dies, i doncs allò per donar color a la festa. Imagina't un camp, el Camp de les Corts, ple amb 14.000 persones. Imagina't que el moment que surten els equips al terreny de joc, doncs la banda aquesta britànica toca la marxa reial, toca l'himne d'Espanya, i tot el públic comença a xiular, i la gent que hi havia a la llotja, ningú s'aixeca el cul de la cadira, ningú fa res amb senyal de respecte. O sigui, com veus, això de xiular els himnes no és una cosa actual.
Ho venim arrossegant des de fa anys,
De fa molts anys. I poc després, els músics interpreten l'himne britànic, tot el públic es posa dret, comencen a aplaudir, i la llotja també es posa dreta. Bueno, això va ser un escàndol impressionant. Tan escàndol que, home, va reaccionar el governador civil de Barcelona, que també té un nom actual, bueno, actual del segle XX, però actual, que és Joaquín Milans del Bosch. 23F, 1981, és un descendent seu. Doncs ja teníem un Milans del Bosch, governador civil de Barcelona, el 1924. Llavors, què va fer aquest senyor, Joaquín Milans del Bosch? Va ordenar la clausura del camp del Barça durant 6 mesos, però va ordenar la clausura del camp del Barça, va suspendre qualsevol activitat del Barça durant 6 mesos i va ordenar que la inhabilitació de Gamper com a president, i que hagués de marxar a l'estranger a perpetuïtat, o sigui, inhabilitat a perpetuïtat per tornar a presidir el Barça, i expulsat de territori espanyol mentre durés aquesta sanció.
Exiliat. Carai. Per tant, un altre moment complicadíssim, i que també la supervivència del Barça va estar en perill, no? En aquest moment.
Sí, l'entitat va viure llavors un altre dels moments més difícils de la seva història. No només hem tingut crisis amb Gaspar i amb Bertomeu, sinó que n'hem tingut moltes més al Barça, on han tingut al Barça. Aleshores, com es va superar aquesta crisi? Doncs fent molta pinya. Els jugadors van decidir que no marxarien de l'equip, o sigui, cap jugador va marxar per fitxar per un altre club, mentre els socis se les van enginyar per burlar la prohibició i continuar pagant les seues quotes. Això és molt gran, eh? A més, la societat civil va fer una mobilització intensa, van engegar campanyes de recollides de diners i també de captació de nous associats. I precisament un personatge, una de les persones que va entrar en aquest moment com a soci del Barça a causa d'aquests fets, va ser Josep Sunyol i Garriga, que és un personatge també clau de la història del Barça, perquè va ser president del club fins al seu afusellament per tard de les tropes franquistes el dia 6 d'agost de l'any 1936 a Guadarrama, a prop de Madrid.
I com va acabar Joan Gamper, quan va tornar de l'exili?
Bueno, Gamper ja no va tornar mai més a xafar terra catalana. Ell va marxar cap a l'exili, es va establir a Zurich, a la seva Suïssa natal, on va regentar diversos negocis relacionats amb la importació i l'exportació. Va treballar també en diferents iniciatives de promoció de l'esport, com el Museu del Futbol, que encara existeix avui a Zurich. Jo l'he visitat, aquest Museu del Futbol. De fet, és un dels museus més visitats de la ciutat i un dels més visitats de Suïssa. Però, finalment, el 30 de juliol de l'any 1930, Joan Gamper va morir a Zurich. El seu enterrament al cementiri de la seva localitat natal de Winterthur, i va assistir a una representació del Barça, una representació de l'estanding del Barça, formada pel seu president Gaspar Rosés, diversos directius i alguns jugadors de la primera plantilla, com el defensa alemany Emil Walter o el gran Pepe Samitier, que van ser els que van dur el fèretre sobre les seues espatlles.
Vinga, anem a jugar, i el joc que ens planteja avui en Jordi Creus és al voltant d'aquesta pregunta. És veritat que el president del Barça, Joan Gamper, va morir a l'exili? Podeu trucar, si no ho esteu fent ja, al 93201-7474 per concursar. És veritat o és mentida que va morir quan estava a l'exili? Deixeu-me saludar el Quico Sallés, que crec que el tenim ja connectat. Quico, hola.
Molt bon dia, què tal? Com esteu?
Ets molt culer, eh?
Ho era més abans, t'ho he d'admetre, eh? Ara considero que el Barça s'ha transformat en una turistada.
En una turistada, però, no? Ara no n'hi ha, sí, de turistes.
Ara
no pots tornar, pots recuperar-lo.
Però mira, ara ho estem pagant, eh? Ja. O sigui, convertir el club en una mena de fira turística és el que ens ha portat a el que tenim. Aquest desastre absolut. Ai. Però vaja, no em toquis el voraviu, Laura,
no,
perquè ara m'excitaria.
Vinga, va, doncs anem a resoldre el misteri sobre el Barça. Veritat o és mentida, Jordi Creus?
És mentida. Certament, Gamper va haver de marxar a l'exili a causa de la sanció per la xiulada a l'himne espanyol del juny del 1924, això és veritat, però el cert és que al cap de 3 mesos es va donar per acabada la sanció contra el Barça. Recordem que era una sanció de 6 mesos, es va acabar els 3 mesos i se li va permetre tornar cosa que ell va fer, però mai més va poder tornar a tenir, això sí, per sanció, cap mena de relació amb el Barça. Aleshores,
quin càstig més dur.
És un càstig molt dur, i per un home com Gamper, que s'estimava molt al club. Aleshores, la crisi als seus negocis, més el fet que no pogués tenir cap mena de relació amb el club dels seus amors, amb el club que ell havia fundat, amb el club que ell havia estat jugador, va portar a Gamper, doncs el van enfonsar, i finalment el dia 30 de juliol de l'any 1930 es va treure la vida, és a dir, Gamper es va treure la vida. El seu enterrament va ser una gran mostra de dol del barcelonisme. Jugadors i exjugadors del club van portar el taüt sobre les seues espatlles, es va instal·lar la capella ardent a les instal·lacions del club, i l'assemblea de socis, celebrada pocs dies després de la seva mort, va decidir conservar el carnet número 1 del club per a Joan Gamper, un carnet que encara conserva com a número 1 per Gamper. Des de l'any 1965 s'organitza un trofeu d'estiu que porta el seu nom, un trofeu que, tot sigui dit, ha acabat molt devaluat, sí. Suposo que tots recordeu.
Aquest
Laura,
any ja va haver-hi polèmica.
Clar, tenim aquest últim any un partit de costellada d'aquells que fan a dormir les ovelles entre el Barça i una potència mundial del futbol com és l'Elx, amb un camp buit de Covid. Jo en aquell moment, i ho dic ara, m'hauria agradat poder fer una pregunta a Josep Maria Bertomeu, dir-li: Bartu, tan poc respecte et mereix la figura d'un home tan gran com Joan Gamper per fer una cosa així?
Els familiars, els descendents de Joan Gamper van fer una pregunta molt similar a aquesta.
Amb tota la raó del món.
Mira, la Magda de Reus és qui s'endú aquest any de subscripció a la revista Sapiens, perquè l'ha encertada. A més, ens diu que ella sap que el van enterrar aquí, i per això ha tingut claríssim que era mentida aquesta qüestió que plantejava el Jordi Creus.